migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, bé, o bon migdia. Benvinguts a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. A Barcelona tenim molta història, hi ha molta història, és un punt històric de moltíssimes èpoques. Al Turó de la Rovira tenim un trosset d'aquesta història contemporània, concretament les instal·lacions que la República, el govern de la República durant la Guerra Civil va instal·lar allà, que és un sistema de defensa antiaèria per, doncs, intentar defensar la ciutat de Barcelona contra els bombardejos durant la Guerra Civil. Allò és un tros d'història i que ja recordo que es va convertir en un autèntic problema, perquè allà, unes vistes privilegiades de la ciutat, doncs es muntaven unes raves, es muntaven unes festes i unes botellades importants, doncs que, a més de fer malmès el patrimoni, doncs feia malmès també el son i el descans dels veïns. Bé, l'Ajuntament en aquell moment va decidir posar unes tanques per impedir l'accés fora d'hores al recinte. Aquestes tanques, doncs, no se sent servit per gaire cosa. Hi ha gent que se les salta, gent que no, gent que es dispersa pel barri. Però els veïns del Turó de la Rovira encara estan denunciant aquesta massificació turística que col·lapsa els autobusos que pugen fins a aquesta zona. Estem parlant, per exemple, del 119. 119 és un bus de barri, és una furgoneta, pràcticament, no?, que no està preparada per aquest tipus d'esdeveniments. Això ens dona pas a una altra reflexió sobre el model turístic que tenim o que volem a Catalunya, en aquest cas parlo concretament de la ciutat de Barcelona. Quan l'incivisme fa acte de presència, possiblement hem de fer una reflexió com a societat. No val tot per contentar el turisme, segurament. I la pregunta que ens podríem fer també és fins a quin punt les autoritats posen fre a l'incivisme turístic. No al turisme, l'incivisme turístic, que possiblement és on tenim el problema. L'incivisme a qualsevol punt és indesitjable. I quan arriba a uns punts que es creu impune, llavors és quan possiblement tenim un problema. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. De seguida en parlarem de tot això aquí a Rere Cope, perdó, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, però abans us parlo del temps. Digues que la meteo, doncs estem esperant temperatures de 40 graus o per sobre cap a Ponent, 40 graus o per sobre cap a l'Empordà, l'Alt i Baix Empordà, i temperatures elevadíssimes en plena onada de calor, doncs, a tot Catalunya. De fet, això sí, s'esperen pluges cap al Pirineu que poden ser localment moderades. No s'esperen grans quantitats de pluja, però sí tempestes. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana a aquestes hores? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, doncs moltes gràcies. Trànsit complicat en alguns punts en aquesta xarxa viària, bàsicament a causa d'incidències. Ara, sobretot, destaquem l'accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a l'autopista AP7, a la zona de l'Ametlla de Mar. Encara parlem només d'un carril obert en sentit nord, sentit Tarragona-Barcelona, i la cua és molt important. Pensa que estem parlant de retencions de més de 13 quilòmetres entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquesta zona de l'Ametlla de Mar, tot aquest tram de l'autopista AP7, amb aquests 13 quilòmetres de retencions, com et deia, en sentit nord, i és a causa d'un accident. Molta gent agafa com a via alternativa la Nacional 340, és cert que aquesta via va millor que l'autopista, però hi ha un tram d'aturades de 2-3 quilòmetres també a la 340, aquí a l'Ametlla de Mar i en sentit nord. A banda d'aquesta zona complicada, algunes vies de la costa gironina encara carregades, sobretot properes a Cadaqués i també a la zona de Blanes. I, a més, unes obres a la comarcal 245, a Sant Boi de Llobregat, aturades puntuals en direcció sud, afecten a la sortida de l'autovia 2, quan aquesta autovia enllaça amb la comarcal 245. Per tant, com pots comprovar, sí que tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
A reveure, adéu-siau.
Ja sabeu, sobretot si he d'agafar volant, si he d'agafar cotxe, molta prudència i en la mesura del que sigui possible doncs esquivar les vies que ens estava comentant el Roger. Bé, va, anem a fer un pla fantàstic per fer perdre de 4 a 7 quilos en només 3 setmanes. El plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Bien hallado, muy bien, buenos días.
Qué bien va el plan 1, 2, 3. Y además, esta ola de calor, vale que nos hace sudar, pero el plan 1, 2, 3, además, nos va a hacer perder peso, que es importante.
Claro que sí, porque provoca que el metabolismo se acelere más y vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3 adelgazar rápidamente, con salud, y poder lucir tipazo, ¿eh? Así que si muchos oyentes de COPE están cansados de probar de todo que no les funciona, la solución, el plan 1, 2, 3, que no son batidos, que sigues comiendo sin efecto rebote y, como bien has dicho al principio, de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues mira, del plan 1, 2, 3, y es que no puede ser de otra manera, tiene registro sanitario, es económico, fácil de hacer y es apto para todo el mundo. Si eres hombre, si eres mujer, vale. Y todas las edades. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, de 4 a 7 kilos menos. ¿Qué haremos la primera semana?
Pues tomaremos los sobres de piña, que nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas, eliminar los michelines, porque nos deshinchamos, porque recuperamos la cintura y vamos a bajar más de 2 kilos y más de una talla.
La segunda semana, ¿cómo vamos a seguir?
Seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, recuperamos la flora intestinal, regulamos el estreñimiento y perdemos ya hasta 2 kilos más.
Y la tercera semana, ¿cómo rematamos?
Con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, ¿eh? Sin efecto rebote, nos van a ayudar a eliminar la grasa localizada para que en estas 3 semanas el resultado sea de 4 a 7 kilos menos. Y además cuidar la salud, ¿eh? Porque vas a controlar los niveles de azúcar, de colesterol, vas a también la tensión, porque bajamos de peso. Y si quieres entrar 1, 2, 3, pues cruz. Solamente hay que marcar el teléfono, que lo pueden tener mañana mismo. 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, creo que hoy tenemos una fantástica oferta con el plan 1, 2, 3.
Pues sí, una oferta extraordinaria. Hoy, de regalo, con el plan 1, 2, 3, las 3 infusiones, vamos a decirles veraniegas, porque se pueden tomar fresquitas, que es la detox, más la drena, más la lipo, pero también vamos a regalar el gel anticelulítico reductor para cada día, pues un masaje en esa zona que tú notes que tienes volumen, que puede ser abdomen, que puede ser barriga, que puede ser las caderas, ¿no? Para que estés estupenda y estupendo este verano con tu plan 1, 2, 3, esta gran promoción y el resultado, sí, en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos y lo habrás conseguido en tan solo 3 semanas. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, pues ya lo sabes, disfruta de esta oferta. Es económico el plan 1, 2, 3. Además, toda la información por teléfono, solo llamando a ese teléfono, el 650-51-52-53. No te tienes que desplazar y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. Y solo tienes que llamar al plan 1, 2, 3, al 650-51-52-53. Y de 4 a 7 kilos, adiós. En 3 semanas, adiós. Y 3 centímetros de volumen, adiós. Casi sin darnos cuenta. Además, va a aportar una dosis extra de vitaminas y minerales. Teléfono, lo he dicho muy bien, Enriqueta, lo he dicho bien yo, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, moltes gràcies.
Patunets.
Adéu. I de seguida parlem d'aquest incivisme turístic al Turó de la Rovira. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entre altres qüestions, hi ha dues preguntes. La massificació turística col·lapsant el transport públic que puja al Turó de la Rovira i si les tanques que intentaven dissuadir els turistes de muntalla Reims o botellades, doncs estan funcionant. Tenim al telèfon el membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, el senyor David Mar. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Bé, escolta'm, com està la situació? Jo he fet un petit resum de com està el què, no? Però ara mateix, com estan les coses? Comencem per les tanques, per exemple. Són efectives?
Depèn de com es miri. Ha reduït una mica l'assistència de gent perquè ja no es poden fer les festes que s'arribaven a organitzar per part d'alemanys que estan visquent a Barcelona. Organitzaven festes amb DJs, amb servei de barra.
Què dius?
Tot il·legal, eh? Però amb un afany lucratiu increïble.
Però això sí que no ho sabia.
Sí, i tant.
Festes...
I això també ho sap la Guàrdia Urbana, però no hi ha cap detingut, no hi ha cap sancionat, no hi ha res de res, perquè sabem que el turisme és absolutament intocable, té una impunitat que és aquesta impunitat la que tenen aquest incident.
O sigui, David, estem parlant ja que no només van a fer una botellada, tipus joves així improvisats, sinó que ja és organitzat amb DJ i barra de bar.
I tant. Així va estar durant pràcticament un any abans de que fiquessin les valles. La regidora del districte, l'anterior regidora del districte, la fantàstica Rosa Alarcón, va decidir unilateralment ballar la zona com a gran solució, quan els veïns el que li deien que requisant l'alcohol, sancionaran aquestes persones i requisant-los tot el material que estaven fent servir per ficar aquestes festes, per organitzar aquestes festes absolutament lucratives a costa del descans i la tranquil·litat dels veïns i destrossar un patrimoni històric de la ciutat, doncs que amb això solucionava. Però no, s'han gastat 1.600.000 euros en ballar, en robar-nos un espai a tots els barcelonins abans que treure-li, literalment, que treure-li la beguda a un guiri que està fent el botellot.
Aquí m'has marcat un gol, eh? Això no, lo de la festa organitzada he flipat ara mateix, m'has deixat...
Sí. No, bueno, imagina com estàvem nosaltres de flipant, de dir, bueno, se'ns estan pixant a la cara, literalment.
Però total,
bueno,
perquè una cosa és una botellada... Una botellada de joves que ho fan en qualsevol punt de Barcelona, en aquell punt privilegiat per les vistes, dius, oh, doncs van allà dalt. Però, hòstia, una altra cosa, estem parlant de festes organitzades, això és una altra història.
Organitzades i anunciades per totes les xarxes socials, i l'Ajuntament en tenia coneixement.
I a partir d'aquí tot això s'ha aturat, aquest tipus de festes?
Clar, al ballar, llavors ja no poden pujar tota la infraestructura, la Guàrdia Urbana tanca a 7:45 els accessos, però per la nit es segueixen colant. De fet, farà 3 setmanes ja van tornar a saltar la valla, inclús amb equipament per a punxar música. Llavors, bé, en fi, no és el volum de festes que hi havia abans, lògicament, però sí que segueix havent problemàtica i, sobretot, que la problemàtica s'ha traslladat a tots els laterals de la valla, al carrer Mühlberg. Ens estem trobant que estan, la muntanya està començant a baixar pedres cap a baix de la quantitat de gentada que s'acumula a veure amb l'absoluta permissivitat de la Guàrdia Urbana, vull dir, tot sigui dit. I això és a diari. Llavors, el problema, l'únic que han fet és traslladar-lo, que és una cosa en absolut previsible, eh? Cuidao, fiques una valla perquè la gent no pugui passar i desapareixerà, no es mourà. Així que sí, estem encantadíssims.
Ja. David, i quina solució hi pot haver davant d'aquí? El nou govern, hi ha esperança que amb el govern municipal això es pugui solucionar? A vegades és difícil aquestes coses, però almenys s'hi posar mitjans, no?
No, esperança ninguna, més aviat tot el contrari, perquè recordem que l'anterior regidora era del govern que ha entrat, el PSC, veiem perfectament que el seu pla ingressa consisteix bàsicament en què? En sancionar els que som residents, en sancionar els manters, però catifa vermella al turisme, sigui el que sigui, i facin el que facin, a costa de la ciutat, a costa dels veïns. Llavors, doncs, estem veient això, que ja no és que ho facin i ho hagin fet al nostre barri, és que ho estan fent a tota Barcelona. Per tant, no tenim cap esperança, sinó que tenim un rebuig absolut frontal contra aquesta política.
A més, hi ha de retruc efectes col·laterals al transport públic, sí, col·lapsat precisament per l'afluència turística que va cap a les bateries. I clar, la gent gran que necessita aquests busos, que no són de gran capacitat, doncs veuen que tot està col·lapsat.
Sí, 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 i no només al nostre barri, a la salut, a tots els barris dels Tres Turons, és un drama. Vull dir, ja per l'orografia, agafar l'autobús no és un caprici per molta gent, és una necessitat. I realment et trobes de que el turista, doncs, com es pensa que com que paga, i moltes vegades ni tan sols paga el billet, doncs que vinga, carta blanca, l'autobús és meu i poc menys que em deixa a la porta. I a vegades l'autobús és que ni tan sols pot arrencar perquè els turistes segueixen intentant accedir per totes les portes i tenim que ser la resta de passatgers els que diguem no, baixeu o pareu ja d'una punyetera vegada, perquè és que això és impossible. Nosaltres el que demanem des del Consell és que fiquin alguna figura, digue-li a Gent Cívic, digue-li el que vulguis, però que fiquin una figura a l'Ajuntament a les línies que estan més estressades per la pressió turística, que eviti aquestes situacions, tant pel conductor, perquè no agradable. Ens trobem que, ja ens ho comenta la CGT d'autobusos, que les cotxeres d'Horta són les que tenen una major quantitat de baixes per estrès, perquè aquestes línies que passen per tota aquesta zona és terrible el que han d'aguantar els conductors i, per altra banda, el que han d'aguantar els usuaris.
Clar, estem parlant de per exemple, la línia 119, que és un bus de barri, és una furgoneta, estem parlant, és un bus de barri, no és un bus d'aquests de gran capacitat, no, és un bus de barri, bàsicament, un bus turístic.
Sí, o el 116, que és el mateix.
Correcte,
la mateixa problemàtica, exactament. I després, inclús amb els de més capacitat, com el B19, el B19 és una línia turística que va des de l'Hotel Vela i fins aquí dalt a les bateries. Llavors, quan no van al Parkway, van a partir del migdia, doncs, cap a les bateries.
David, rebo sobretot d'aquesta xerrada, estic rebent com una mena d'impunitat del turisme a Barcelona.
I tant. És que és el model de ciutat que han fet, vull dir, de carta blanca per al turista, que vingui, que faci el que vulgui. Vull dir, és que... I al final amb això ens fa gràcia, no? Quan diuen, no, volem un turisme de qualitat, però quina qualitat humana ha de venir quan estàs venent la teva ciutat com que pot fer el que vulgui, absolutament el que vulgui, que la policia no li dirà res, ningú li dirà res, sinó que li ficaran la catifa a tot arreu. Llavors és que no es tracta d'un tema econòmic, ni de dir volem turisme de qualitat. No. Simplement és acabar amb aquesta impunitat. I que vull dir, i que el civisme que ens exigeixen al veïnat de Barcelona, que l'exigeixin a ells, perquè és que no són ni veïns, són visitants.
D'acord,
que no és una... Haurien de començar a comportar-se mínimament, perquè és que això de que diuen que viuen del turisme, doncs no sé qui viurà, però el que sí que estem visquent a moltes ciutats és un infern per aquesta política turística.
Clar, és una qüestió, no és una qüestió d'anar contra el turisme, sinó fer un turisme cívic, bàsic, coherent, és molt coherent tot això.
Sí, la veritat és que, a veure, que pot venir qui vulgui, però és que si va a qualsevol lloc comporta't i bàsicament estàs en una societat, estàs visitant, estàs en un lloc que no és casa teva, doncs tingues uns mínims. Però vaja, l'Ajuntament i les administracions doncs, ho concepteixen i com hem dit, tenim exemples a dojo i qualsevol es pot passejar per Barcelona i comprovar-ho.
Entenc que, per exemple, igual ara pixo una mica fora de test, però... Pot ser fins i tot més agressiu el turista, en aquest cas?
I tant. Perquè això, des que han ballat, ho hem comprovat. És a dir, el turista està tan acostumat a poder fer el que vulgui que quan es troba un obstacle, un impediment, reacciona d'una manera que és dir, hombre, jo he pagat, jo he vingut aquí, jo estic aquí de vacances i com no he de poder fer això, no? Que algú li digui alguna cosa, que es trobi una tanca, que no pugui accedir. I, clar, sí que ens hem trobat. A veure, el més recent han estat agressions a veïns que s'han estat produint durant aquests anys. Vull dir, han sortit a la llum agressions a un veí de 76 anys, però fa 2 anys li van fotre no sé quants punts a la mandíbula perquè li van rebentar d'un cop de puny. A mi mateix m'han intentat agredir sis turistes australians que portaven tot el dia borratxos en un pis turístic aquí i estaven rebentant motos del barri. Doncs experiències aquestes en tenim pràcticament tots els veïns.
Mare meva. Doncs, David Marc, quin quadre, eh?
Sí, sí, i tant. Estem entretinguts,
des de l'ago. Sí, sí, ostres, tant de bo tot això vagi a millor, perquè sempre està l'esperança que vagi a millor. Si va pitjor, encara tindrem més problemes, però bé.
A pitjor, sí, sí. La millor, doncs, com diguem, que hi hagi una voluntat administrativa de que la Guàrdia Urbana, bàsicament, que faci la seva tasca i l'Ajuntament, perquè això també es farà viral. Si la Guàrdia Urbana comença a requisar-les alcohol, que és el que estem demanant, ja es farà viral i guanyarem moltíssim tots.
Doncs David Mar, del Consell Veïnal Turó de la Rovira, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que tingueu molt bon dia.
Bon dia, doncs mireu que sempre acabem parlant del mateix. En el fons, on anem a desembocar és el civisme i incivisme. D'això en parlem, de ser persones, bàsicament. De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns, dia 21 d'agost. Actualitzem titulars amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, bon migdia.
Com ho tenim avui, això?
Doncs, home, avui podem dir que està atacant el general estiu. I atacarà al llarg de tota aquesta setmana perquè entrem a la setmana més crítica de l'estiu a les temperatures. Jo no ho sé si avui has pogut dormir o no.
Mira, jo tinc la fortuna de tenir aire condicionat. Llavors, la resposta és sí, he dormit amb aire. El susto vindrà després amb la factura.
si has de comptar que avui a Barcelona s'han registrat 28 graus nocturnes, que és la segona nit més càlida des que es tenen dades de l'any 1914, a falta de la confirmació oficial. També a Lleida se superaria gairebé una xifra doncs, que no registrava des de 1940, i a Portbou el rècord és absolut. La temperatura d'aquesta nit no ha baixat dels 30 graus. Això, doncs, a Portbou, hores d'ara ja moltes localitats de Catalunya que ja superen els 40 graus i, per tant, doncs, hores d'ara ja tenim mesures. Quines són les mesures? 35 comarques catalanes es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal i 465 municipis al nivell màxim. Això vol dir prohibit encendre foc, activitats agrícoles que depenen de la maquinària i suspeses també les colònies. Com dèiem, segons Protecció Civil, entrem en la setmana més crítica de l'any. Únicament la Vall d'Aran, que està al nivell zero, i altres quatre comarques, que són el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, estan en un nivell moderat. La resta, com dèiem, hores d'ara fins i tot per 465 municipis al nivell màxim. I ja que parlem d'aquesta calor, parlem ara també al trànsit, perquè hi ha diverses incidències per a circular per Catalunya. A l'A2, hores d'ara de Sant Feliu a Cornellà, hi ha circulació amb congestió a causa d'obres. També a l'AP2 trobem problemes de l'Albi a Vinaixa per la retirada d'un vehicle. I a l'AP7 de Castellbisbal, direcció Girona, i d'Ametlla de Mar a Vandellós hi ha gairebé 10 quilòmetres de cua. Hi ha hagut un vehicle averiat que s'està retirant. També hi ha cues d'accés a la Costa Brava, direcció Platges, a Llançà, Lloret de Mar o Cadaqués. De la resta de l'actualitat, doncs, parlarem avui, en aquest cas, de el repartiment de furgonetes al nostre informatiu. Són milers i milers les persones que treballen en aquest sector. La seva pressió horària. Hem parlat amb el Jesús, 29 anys, pare de 3 fills, que ens ha parlat de per què està treballant en aquest sector que cada cop té més proliferació. La pressió horària que marquem els clients, que volem d'una manera immediata. Al mes de setembre es reparteix fins a 200 paquets diaris.
Sergi Tor, moltíssimes gràcies i cuida't de la calor, eh?
Gràcies, i tu també. Això és, la calor és comuna. General estiu, ja està present.
El general estiu, una abraçada fortes. Tor,
fins ara.
Fins ara. L'actualitat esportiva amb Mansi del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
José Miguel Cruz, què tal? Ben trobat, bon dia.
Com ho tenim, això? Per on vols començar? Perquè hi ha moltes quès i no vull rebentar-te el guió.
No, miri, ho tenim... Que ara tenim un problema. Perquè si veiem una samarreta de la selecció espanyola amb una estrelleta al damunt de l'escut...
Sí.
Clar. Ara és la mateixa samarreta, la de la selecció espanyola masculina, estrella de campió del món, selecció espanyola femenina, estrella de campió del món, eh?
I l'única selecció, juntament amb Alemanya, que tant selecció masculina com femenina han aconseguit aquest guardó, aquest campionat del món.
Sí, senyor. Tenim a les noies de Jorge Vilda de camí de tornada cap a Espanya, aquesta tarda festa de celebració, aquesta tarda nit festa de celebració a Madrid, i escolti, un Mundial que, sobretot i fonamentalment, entenem, Esports Cope, que ha consagrat o que consagra definitivament el talent d'una futbolista. Aitana Bonmatí. A mi no se m'acut cap altra candidata més ben postulada a ser la propera pilota d'or, que agafa el relleu de l'Alexia Putellas. A Esports Cope ens aturarem en el títol, evidentment, de la selecció espanyola i en aquest rol d'Aitana Bonmatí en aquesta selecció espanyola i en el rol també del que pot ser el futbol femení a partir d'aquest Mundial, sobretot amb la figura de l'Aitana Bonmatí. Però, escolti, cap de setmana rodó. Primera victòria del Barça a la Lliga a Montjuïc contra el Cádiz. Bueno, victòria.
Victòria, patint, eh?
Però victòria.
Però patint, eh?
Però victòria, eh?
Victòria, eh?
Encara, sí. Encara queden moltes coses per acabar de perfilar a Can Barça. El Mercato està obert. Des marxa cedit al PSV Eindhoven. Això obre una finestra perquè vingui Cancelo, eh? I Xavi, doncs, de moment continua treballant encara amb no tota la plantilla inscrita a la Lliga de Futbol Professional. Però, bueno, escolti, de mica en mica s'omple la pica i el Barça el que té ja és la seva primera victòria a la Lliga, 4 punts, i enfoca ja cap a, en el plànol esportiu, la visita a la propera jornada al camp del Villarreal. El Girona també va sumar la primera victòria a Montilivi davant del Getafe. Bufa i fan polles una miqueta, eh? No, 3-0.
Efectivitat màxima també, eh?
Escolti, màxima efectivitat. Algun regalet del porter del Getafe.
Vale.
També s'ha de dir això, però escolti...
Victòria també, victòria.
Mitchell va fer el que no va fer Xavi, Ara, això va amb una mica de mala baba. Mitchell va fer el que no va fer Xavi, que és derrotar l'equip de José Bordalás. 4 punts a la Lliga. Escolti, Estuani, tindrà 50 anys i aquest senyor continuarà fent gols. I l'Espanyol també va sumar la primera victòria a la Lliga. Sí. 2-0 a casa davant del Racing de Santander, sense públic per allò del tancament de Cornellà Prat, i amb un nou vingut.
Quants partits són?
Un. Al final és un. O sigui, només que ja la propera jornada, crec que és la Morevieta el que arriba a Cornellà Prat, doncs ja podrà haver-hi públic a les grades de Cornellà Prat. Amb un nou vingut, l'últim que ha aterrat en el vestidor del Real Club Deportiu Espanyol, Salvi Sánchez. En la plana poliesportiva, arrenca la pretemporada del Barça de bàsquet, ja tenim llista definitiva pel Mundial, important victòria de les noies d'hoquei herba al europeu, i escolti, no me'n sé a venir, perquè teníem moltes esperances dipositades en Adel Mechal al 1500 al Mundial de Budapest d'atletisme, i escolti, és veritat, la carrera, la semifinal va ser duríssima, 3:32, s'ha de córrer molt per fer un 1500 en 3:32. Dels participants entraven 6, doncs no va poder ser, i tant Adel Mechal com Mohamed Katil, que molts els hi donaven com a pràcticament medalla segura en aquest 1500 al carrer. En aquest 1500 també, però en categoria femenina, gran marca d'Esther Guerrero, 4:00, marca personal de l'atleta de Banyoles.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt.
Fins demà.
Fins demà. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs tota l'actualitat esportiva ampliada de casa Esports Cope. Avui amb el José Luis Gil, aquest Esports Cope. Bé, de seguida parlarem del dia que va ser ahir, que ahir no vam poder fer perquè era diumenge, evidentment, i no hi havia programa. Ahir va ser el Dia Mundial de la Fotografia. Us imagineu un món sense imatges, un món sense fotos? Avui en dia estem molt acostumats a agafar el mòbil i fer, no una, 50.000 fotos, i alguna sortirà bé. Fa uns anys ja no era així. Teníem el carret aquell de 12 fotografies, de 24 fotografies, de 36 fotografies, qui tenia màquina de fotografiar, i havíem d'escollir molt bé les imatges que fèiem. Si tirem més enrere, parlem d'un luxe. Bé, parlarem d'un invent que avui en dia és una qüestió normalitzada i imprescindible. Però abans de tot això, si voleu menjar i és hora de menjar, doncs, i sobretot si sou amants de la carn, La Cabrera. La Cabrera Barcelona, d'Argentina, doncs ve el tango, per exemple, i el xef Gastón Ribeira, que és el creador i ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, La Cabrera, a Barcelona, al carrer Diputació 239, això està entre Balmes i Rambla Catalunya, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. Si t'agrada la carn, has de provar La Cabrera. I de seguida parlem de fotos, parlem de fotografia, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto. En 13.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. me vuelvo a sentir.
I ara mateix, segurament, els que tenim certa edat tenim, si no hem digitalitzat, tenim una caixa amb fotografies o àlbums de fotografies de paper de les d'abans. Això ara, ostres, és una mica snob, fins i tot, eh? Un luxe, el tenir fotos en paper. Es posa de moda, hi ha algunes màquines de fotos que ho van posar, tornar a posar de moda el paper, però no és el que avui en dia és la part digital. És l'evolució, si no parlem de la intel·ligència artificial. Però la fotografia és la fotografia. I la gran pregunta que us faig és, us imagineu la vostra vida, els vostres records, sense fotografies? Aquestes fotografies són la vostra vida, són els records que possiblement donen imatge a tot el que tenim al cap. Com seria un món sense fotografia? Quina importància i quina influència ha tingut aquesta fotografia a les nostres vides? Ahir va ser el Dia Mundial de la Fotografia i per parlar d'això tenim al telèfon el professor de fotoperiodisme de la Universitat Abat Oliba Ceu i, a més, autor del llibre Mire Fotografia, i a més es dedica a això, és fotògraf, el senyor Jesús Pastor. Jesús, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí, Jesús. Es que, ¿tú te imaginas tu vida sin fotos?
Bueno, la mía en particular prefiero ni imaginármela, pero sí, como bien dices, imaginar que nos despertamos todos mañana y no hay fotografías, no se pueden crear fotografías ni se pueden ver fotografías, se me ocurre un buen guión para un capítulo de Black Mirror. Es decir, está en tantos lugares tan diferentes, ¿no? Desde la comunicación informal, la comunicación formal, los registros oficiales, el arte, el cine, bueno, la publicidad. Es que no caerían muchas piezas del dominó en el que vivimos.
Hay un antes y un después en la historia, en el arte, en la cultura y en la historia, o sea, en todos los conceptos de la vida de la fotografía. ¿Cómo ha influido el invento en nuestras vidas?
Bueno, yo creo que ha sido algo extraordinariamente rápido si lo miramos en términos históricos, ¿no? Igual si la pintura o la escultura llevan con nosotros muchísimos siglos, la fotografía no lleva ni dos, y la fotografía digital, calcula, ¿no? Una veintena de años, tal vez menos, ¿no? Desde que ya los tenemos en los móviles integrados. Entonces, como que la velocidad del cambio cada vez es más rápida, bueno, y ahora está llegando la creación digital de imágenes y de fotografías, no sé si llamarlas fotografías con inteligencia artificial. Entonces, este cambio tan exponencial ha supuesto, no sé, infinitas cosas, ¿no? Pero de las que más me chocan y las que más reflexiono normalmente en las aulas es la cantidad de imágenes que veía mi abuela, ¿no? No hace tanto tiempo, y la cantidad de imágenes que ve cualquier persona hoy, ¿no? Desde que se levanta. Entonces, eso también es que está creando mucha cultura visual y un acercamiento diferente a las imágenes, aunque sorprendentemente en ocasiones el nivel de alfabetización visual o cómo nos manejamos con las fotografías no ha cambiado tanto.
¿Cómo se hace una buena foto?
Uf, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Siguiendo el hilo de lo que comentabas, antes se decía, ¿no?, que de 36 fotografías a lo mejor te salía una buena.
Sí, sí.
Y ahora, pues seguramente estamos en que de 2.000, ¿no?, en una tarjeta o en una compacta, te aparecerá una con suerte, ¿no? Es cierto que la cantidad de imágenes se ha multiplicado. Yo creo que también la calidad de las imágenes, como vemos tantas imágenes y algunas tan buenas, yo creo que la gente, como todo, ¿no?, pues de todo aprendemos, ¿no?, viendo y haciendo. Y todo el mundo hace fotografías con más intención o con menos, con una intención estética o ética extraordinaria o simplemente de una manera muy... Pues la foto que vas a enviar por WhatsApp, ¿no?, de tu desayuno. Pero sí que es cierto que lo que se nota también con la presión de las redes sociales, ¿no?, y la presión de los likes, de conseguir el amor de tu gente a través de la fotografía, que, bueno, yo lo que vemos en muchísimos jóvenes, ¿no?, que hay esa presión, genera más conciencia del acto fotográfico. Entonces, una buena fotografía tiene que aglutinar emoción y estética, ¿no? Tiene que impactar en el espectador, en el lector, en la lectora, pero tiene que explicar algo que tenga también un sentido. Conseguir eso, pues, bueno, es a lo que nos dedicamos mucho con mejor o peor suerte, pues es una herramienta extraordinaria. Claro, imaginar ya periódicos en papel o en digital sin fotografías.
Ya es imposible.
Sí. Me toca rarísimo. Sobre una superficie química, que era la fotografía inicialmente, pero bueno, luego la fotografía muta, la luz altera el sensor digital de la cámara. Claro, lo que sí que hacía la fotografía, que no hace la inteligencia artificial, es que traducía de alguna manera la realidad, ¿no? Tú estabas en un momento y en un lugar concreto, mirabas en una dirección y con ese clic, bueno, documentabas eso. Claro, la inteligencia artificial recrea, es pura ficción. En ese sentido no es fotografía. El problema o la realidad que nos estamos encontrando es que simula de manera extraordinaria y excepcional una fotografía, la estética de una fotografía, con lo cual tú ves imágenes creadas con inteligencia artificial al lado de una fotografía y distinguir cuáles es, para mí a simple vista es básicamente es imposible ya, ¿no? Hay algunas que sí, que tienen defectos, que si los dedos, que si los dientes, que si el pelo, o sea, todavía hay algunos pequeños detalles por pulir, pero hay muchísimas imágenes también comparándolas con fotografías que sí son fotografías, pero tienen muchísimo retoque digital, muchísima postproducción, Photoshop, etcétera. Entonces, se entremezclan tanto visualmente que son indistinguibles. Y eso va a ser un reto, sin duda.
Un consejo para mortales como yo para hacer una buena foto.
Tanto en las clases como escribiendo el libro, claro, yo había hecho muchas fotografías durante muchos años, sí. Y había sobrevivido con la profesión, pero al intentar transmitir esto, ¿no?, lo que pasa en la docencia, que es una maravilla, lo que me he fijado es que hay muchas cuestiones. Una fundamental es la mirada, es más que el acto fotográfico, más que hacer el clic, es mirar qué te interesa, qué quieres conservar, cómo lo quieres ver, si lo miras por un lado o por el otro, ¿no? ¿Cuál es tu posición como persona y como fotógrafo, como fotógrafa? Y luego está la técnica, ¿no? Y esas dos cuestiones se tienen que entrelazar muy bien. A veces nos centramos mucho en la técnica, ¿no? Depende de las personas. Algunos se van por los aparatos, ¿no? Y otros se quedan en la filosofía. Y yo creo que la convergencia de ambas es lo que hace una buena imagen y que la gente que todo el mundo ya hace buenas fotografías, cualquier mortal que somos todos al final hace buenas fotografías.
Pues Jesús Pastor, profesor de fotoperiodismo de la Universitat Abat Oliba Ceu y autor del libro Mira y Fotografía. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros sobre fotos.
Gracias a vosotros.
Plaer, com sempre. Doncs bé, m'imagineu aquest món sense imatges, sense fotografies, en aquest cas. De seguida parlarem d'abusos bancaris amb els amics d'Àrea Jurídica Global i després parlarem telefònicament amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, per curiositats, per veure quines curiositats tenim a sobre. ¿Por qué una chorrada es una chorrada? ¿Per què una chorrada se li diu és una chorrada? Per exemple, doncs això és una de les coses que descobrirem avui, Però abans, vols anar al cotxe? Doncs mira, escolta, a Record Motor és el millor lloc per anar al teu cotxe. Per què? Pots preguntar-te per què. Doncs mira, perquè van per feina. Perquè s'encarreguen de tot la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Cronometrat, Pots entrar ara a recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, i omples el formulari amb les dades del cotxe. Després es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de part de COPE, de COPE Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. És a dir, el preu de taxació i després 200 euros de més. Visita recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, i omples el formulari i deixa que els nanos de Record facin la resta. De seguida parlem d'economia i parlem de curiositats aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
I tu què piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De triple acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad, notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1, 2, 3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Le debes mucho dinero al banco? ¿Fuiste de esas personas que picaste lo de la tarjeta revolving? Yo fui una de ellas. No estáis solos. Y yo no estoy solo. ¿Por qué? Pues porque tengo a los amigos de Área Jurídica Global que de abusos bancarios saben un montón. Incluso me dijeron a mí que era víctima de abusos bancarios sin yo saber que era víctima de abusos bancarios. Vamos a hablar de abusos bancarios, que es uno de esos temas largos y muy interesantes además, Ariana López, Javier López, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hablamos con Área Jurídica Global, abusos bancarios. Realmente me cuesta empezar por abusos bancarios. ¿Todo
el mundo es
víctima de un abuso bancario o potencialmente ha sido víctima de un abuso bancario?
Yo me atrevo a decir que todo el mundo que...
que ha entrado en un banco tiene algún abuso bancario.
Sí, iba a decir que me ha pedido asesoramiento, se lo he pillado, pero sí, en verdad, sí.
Es increíble, es que es tan abusivo, por ejemplo, una sentencia favorable, lo pasa que solo la tenemos en primera instancia. ¿Sabe todo el mundo que el Euribor se manipuló en el año 2005 al 2009? ¿Sabe todo el mundo que los bancos han pagado multas multimillonarias por manipular el Euribor?
Mira, tenemos un comentario en YouTube de un vídeo en el que hablamos del Euribor que dice: esto es demasiado bueno para ser cierto. Y es que es verdad, o sea, es verdad, la gente no sabe que... bueno, un director de banca, ahora no me acuerdo de qué banco era, un banco europeo.
Sorpresa.
Un banco sorpresa. Se jubiló.
Sí.
Y antes de jubilarse dijo: voy a hacer el bien. Y se chivó de que todos los bancos europeos habían pactado la subida del Euribor en el año, bueno, del 2004 al 2008.
O sea, me voy y os arrastro conmigo.
Me voy y nunca iré a la cárcel, sí. Pero vosotros sí, exacto.
¿Cómo sé yo que he sido víctima de un abuso bancario? De forma práctica, ahora mismo, si estoy escuchando la radio, me decís un comentario. Por ejemplo, una hipoteca. La hipoteca puede ser uno
sí,
de los...
Si tienes hipoteca, tienes abuso bancario. Sí, si tienes tarjeta, tienes abuso bancario.
Si has firmado la hipoteca antes del 2021, hay abuso bancario. Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Luego, si
te
tienes
han cobrado
también un préstamo...
comisión de apertura que no deberían.
Esto es muy nuevo.
Sí.
Esto no hemos hablado de esto últimamente.
Es el Tribunal de...
Hace
Europeo.
3 semanas Europa dijo: la comisión de apertura es abusiva. Esta comisión de apertura, para que entienda también los oyentes de lo que estamos hablando, es una cláusula abusiva que llevamos reclamando 10 años tranquilamente en los juzgados españoles.
Hasta que nos han dado la razón, incluso en Europa.
Girona daba la razón, Barcelona no, Madrid tampoco. Cádiz sí, o sea, dependía.
Dependida.
Eso no
sí,
puede
como
ser. Porque...
tenemos oficinas en toda España, vamos poniendo las demandas en todas las
claro,
zonas.
Claro, y sabemos más o menos qué juzgados lo
pero
daban
ya nos
y
ha dicho el
no.
Tribunal de Justicia Europeo, que también tenemos oficinas en Bruselas, que la comisión de apertura es abusiva. Pues el otro día una comisión de apertura de 9.000 euros para un cliente, o sea, nos han cobrado de más. Los gastos del notario, gestoría, también nos lo tienen que devolver. La comisión, como decía, de apertura, el interés de demora, que no puede superar 2 puntos al ordinario, y todas las hipotecas firmadas antes del año 2021 tienen el 19, el 21. Entonces, te tienen que devolver, y no es broma, todos los intereses que te han cobrado en algún momento que hayas dejado con la hipoteca o los préstamos al descubierto.
Pues ponte en manos de profesionales, es lo que tienes que hacer. Ponte en manos de Área Jurídica Global. En la web encontrarás toda la información, areajuridicaglobal.com, y el teléfono gratuito para consultar, para hablar con ellos, para explicarles tu caso. 900-730906. 900-730906. Ariana López, Javier López, muchísimas gracias.
Nada, seguiremos aquí defendiendo los abusos.
A vosotros, y gracias por permitirnos informar de los abusos bancarios.
Com tots els dilluns, és el moment de ser una miqueta més savis per tancar aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres sobre de curiositats, ja està listo que todo lo sabe, y eso no estaba en mi libro de historia de la política, que no se me olvida. Alfred López, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo Cruz.
Bueno, hoy tenemos aquí unas cuantas curiosidades que... ¿Se pueden encontrar todas en tus libros?
No, no, todas no. Mis libros están limitados a un cierto número de curiosidades, pero yo también publico en blogs y tengo muchas que las que de las que explico aquí no están ni tan siquiera en a veces ni en el blog. Así que yo voy haciendo, voy tomando de aquí y de allí, voy cogiendo del libro, voy cogiendo de los libros de blog y de las que tengo, de aquel archivo que te expliqué con tantos miles, cientos de miles de curiosidades.
Mira, algún día pediremos a ver que te pregunten curiosidades, a ver si te pueden pillar en un renuncio.
No, bueno, me pueden pillar, evidentemente. También tengo la facilidad de que cuando me hacen alguna consulta, ya tengo una capacidad y tengo unos conocimientos de que muy rápidamente puedo buscar y a veces hasta encontrar o deducir el hilo etimológico, tal y como suena la frase, la palabra y tal, hacerme una idea de ello. Ya esos son muchos años ya que estoy trabajando, pero yo encantado de algún día abrir el programa para que los oyentes pues se puedan dejar sus mensajes preguntando cosas e incluso enviar algún email, alguna cosa, y con las curiosidades que les gustaría que yo investigase y que les explicase.
Bueno, pues
estaría
pues
encantado de hacerlo.
Un buen qué. Oye, me lo voy a apuntar, porque no lo descarto, Bueno, pues Alfred López, las de hoy. Vamos a empezar por chorrada. ¿De dónde surge llamar chorrada a algo que es de poco valor o una tontería? Esto es una chorrada.
Sí, eso es una chorrada, o cuando se le dice a alguien, deja de decir chorradas, o sea, deja de decir tonterías. ¿De dónde viene? Pues mira, el origen de donde surge utilizar dicho término, chorrada, para referirse a esas acepciones, ¿no?, de cosas de poco valor o tontería, lo encontramos en la época en que los líquidos se compraban a granel, o sea, el vino, el aceite, la leche, que ibas y te lo servían y tú llevabas la botella y que te rellenaban esas botellas. Y era norma que el tendero dispensase tras la cantidad solicitada, quiero un cuarto de litro, quiero medio litro, quiero un litro, quiero cinco litros, depende de lo que fuese con la botella o garrafón que llevase, después, tal y como servía, siempre ponía una porción más de producto a modo de propina, o sea, gratis. Y ese chorro que echaba de más, esa chorrada, es lo que dio la excepción a esto, ya que era un chorro pequeño que más que era tan ínfimo que resultaba algo ridículo y escaso, ¿no?, por el chorrito ese que echaba de más, de lo que surgió denominar de ese modo a aquello que tenía poco valor. Eso es una chorrada. Te echa una chorradita de más.
Ostras, pero es brutal, es buenísimo, ¿eh?
Ah, amigo.
Madre, cómo son las cosas. Bueno, vamos a por más. Y seguramente esto alguna vagada se os ha pasado por el cap o lo habéis visto alguna vez, ¿eh? ¿Por qué las cucarachas suelen morir boca arriba?
Sí, mira, las cucarachas son uno de los animales de mayor resistencia frente a la muerte, ¿no? Incluso pueden sobrevivir en condiciones extremas y muy adversas. Por ejemplo, tras un desastre nuclear, siempre hemos escuchado decir que las únicas que sobrevivirían serían
las cucarachas.
Además, pueden estar sin ingerir alimentos durante bastantes días e incluso tras ser decapitada. Decapitas una cucaracha y sobrevive durante un tiempo.
Madre mía.
La mayoría de las cucarachas no mueren por causas naturales, sino tras ser aplastadas o haber sido envenenadas por algún insecticida, ya que son muy resistentes, ¿no? Y en la primera de las opciones, que eran chafadas contra el suelo, contra la superficie, como tal y como, bueno, en el momento de matarlas, que
sí,
las...
Sí.
Bueno, en el segundo supuesto, por el envenenamiento o insecticida, cuando suele darse el caso de estos que acaban los últimos segundos de vida, acaban volteándose y mueren boca arriba.
Sí.
Esto es debido a que en ese momento, conocido como rigor mortis, que también se usan en las personas, que quiere decir rigidez en la muerte, sus patas no se contraen al unísono, por lo que las cucarachas quedan ladeadas y como tienen una forma redondeada en su cubierta, hace que acaben dándose la vuelta hacia arriba.
Hombre, será un ser realmente asqueroso como es la cucaracha, que da mucha grima, pero te digo una cosa, tontos tampoco son, ¿eh? Pues Alfred López, divulgador científico, listo que todo lo sabe, gracias por estas curiosidades que nos has traído hoy lunes.
Un placer, como siempre, ya lo sabéis.
Y ahora arribemos a las dúas y continuemos explicando todo el que te interesa a Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz. Que tinguin una bona tarda i vigila amb la calor.